Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1, us informa Judit Casellas. Brussel·les accepta fer de mediador entre el PSOE i el Partit Popular per desencallar la renovació del Consell General del Poder Judicial. El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, ha citat dimecres a Brussel·les el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el sotssecretari de Política Institucional del Partit Popular, Esteban González Pons, per fer una primera reunió. Així els ha comunicat en una carta que els ha enviat a tots dos, on els informa que accepta implicar-se de ple en les negociacions. I el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, afegeix noves acusacions en el cas de Tsunami Democràtic després que hi digués que alguns dels acusats, com l'expresident Carles Puigdemont, havien vulnerat drets humans. Avui sosté que un dels objectius del moviment era el rei Felip VI. Així es desprèn d'una interlocutòria d'aquest mateix divendres, en la qual demana a la Guàrdia Civil que investigui si un agent dels Mossos d'Esquadra podria haver facilitat a Tsunami Democràtic informació sobre els desplaçaments del monarca. Aquest és un nou moviment del jutge que, en plena tramitació de la llei d'amnistia, continua intentant vincular la causa de Tsunami amb el terrorisme, malgrat que la Fiscalia no li compra la seva tesi. Sobre l'operació Catalunya hi ha més revelacions del cas. El Digital al Nacional publica una nova gravació del comissari José Manuel Villarejo que demostra dues coses. Que Mariano Rajoy estava informat de la guerra bruta contra l'independentisme i que el número 2 del Ministeri de l'Interior, amb Jorge Fernández Díaz, el secretari d'Estat Francisco Martínez, coneixia i autoritzava les maniobres de la policia patriòtica. En la primera part de la gravació, Villarejo es queixa que el canal de comunicació amb la Moncloa és un desgavell perquè Rajoy rep informació del Ministeri de l'Interior, però també del Partit Popular, a través de la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal. Villarejo vol posar-hi ordre i proposa a Francisco Martínez que centralitzi tota la informació i s'asseguri que la Moncloa hi arriba tot el que el president espanyol necessita saber. No es refereix a Rajoy pel nom, sinó per una mena d'àlies. Li diu el Barbas. Més notícies, perquè a prop d'una cinquantena de treballadors de Danone a Parets del Vallès s'ha manifestat contra el tancament de la fàbrica.
Ens han dit un cese de l'activitat que ha estat molt ambigu per part de l'empresa i el que volem exactament que ens diguin què és el que volen fer amb nosaltres.
Queremos evitar el cierre de la planta, mantener los puestos de trabajo y vamos a seguir con movilizaciones y reivindicaciones en ese punto.
Ho han fet a les portes de l'hotel on se celebra la reunió del comitè amb la intenció d'escridassar els directius de la firma. Amb tot, els representants de Danone els han esquivat perquè han arribat amb més de dues hores d'antelació. Els treballadors anaven amb xiulets, timbals i pancartes per fer soroll a les portes de l'hotel, però la manifestació ha durat només mitja hora perquè la policia els ha fet fora. A Barcelona, el ple ha donat llum verda definitiva a la modificació de l'ordenança fiscal que regula la taxa de terrasses. La modificació és fruit de l'acord entre el guard municipal del PSC i el grup de Tries per Barcelona i compta amb l'aval del Gremi de Restauració de la Ciutat. A la pràctica, redueix el que recaptarà l'Ajuntament per aquest concepte. La nova taxa per al 2024 s'ha aprovat amb els vots del PSC, Tries per Barcelona, el Partit Popular i Vox, Barcelona en Comú i Esquerra, i han votat en contra. Un cop es publica el butlletí oficial, entrarà en vigor amb efectes retroactius a 1 de gener. I un apunt més abans dels esports, dues persones han resultat ferides aquest divendres, una en estat greu en ser atropellades al tram urbà de la N-230 al seu pas per Torreferrera. Això és el Segrià. I ara els esports amb Pol Corredoira.
La selecció espanyola masculina de futbol jugarà un partit amistós contra la selecció colombiana el proper 22 de març. Serà un maig de preparació per l'Eurocopa de futbol d'aquest estiu i es disputarà a l'estadi de Londres. Només 4 dies després, el 26, la selecció de De La Fuente disputarà un amistós, en aquest cas contra el racisme, envers la selecció brasilera. Serà l'estadi Santiago Bernabéu. Parlem d'handbol perquè els àrbitres catalans Andreu Marín i Ignacio García xiularan la final de l'Europeu. Els col·legiats ja van participar als campionats d'Europa de 2020 i 2022 i ara reben el premi d'arbitrar la gran final. La parella també va ser present al Campionat del Món d'Egipte de 2021. Avui es disputen les semifinals del torneig europeu a 6:15 França-Suècia i a 9:15 Alemanya contra Dinamarca. La final es jugarà diumenge 28. I un apunt de tenis. En joc la segona semifinal de l'Open d'Austràlia, Medvedev contra Zverev. S'ha endut el primer set l'alemany Zverev amb un 7-5 i el segon també per 6-3, però ha cedit el tercer, el tiebreak, 7-6. Ara en joc el quart set. Recordem que la primera semifinal de Djokovic ha caigut eliminat a mans de Jannik Sinner, l'italià, en 4 sets en un dels pitjors partits com a professional del serbi. Almenys així ho ha reconegut en roda de premsa després del partit.
Gràcies, Pol. Tornem a més notícies a les del migdia.
Ràdio Estel.
Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
Sis minuts que passen de la una del migdia. Júlia Elias, bon dia, bona tarda.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Albert Feixas, bon dia de nou.
Bon dia de nou,
no, perquè no t'havíem saludat encara tu,
no,
eh?
Encara no.
Però estaves aquí.
Clar.
Andreu González, bon dia de nou.
Ara sí, Núria, bon dia de nou.
Escolta'm una cosa, això ja és tradició.
Ja. Yeah.
Perquè comencem sempre...
Sembla broma.
Sí, eh? Comencem parlant d'Aitana Ocaña, que la tenim a tres bandes, o això diuen.
No, és que...
Jo no ho dic, eh? Els mitjans.
Sí, si la setmana passada parlàvem de que havien sortit el vídeo amb Biel,
clar,
just marxem del programa i comencen els nous rumors d'una possible nova relació d'Aitana. Amb qui? Amb l'actor Enzo, que jo no diré el cognom,
perquè no
el sabem dir.
A veure...
Ningú el diu, és molt curiós. Enzo, l'actor de La Societat de la Nieve. És que no sabem com es diu de cognom, és molt difícil.
Ara ho investigarem.
Si ho aconsegueixes, Núria, donarem un premi. És molt difícil, de veritat, ningú diu el cognom. Però, bueno, us explico els rumors. La cosa és que Aitana, una setmana més, intentem buscar-li parella, però va ser la periodista Maria Patiño,
sí,
que ara ha començat a treballar a la revista Lectures, que ho va donar com a exclusiva. La cosa és que el que expliquen és que Enzo li va començar a escriure a Aitana per Instagram. Aitana, que guapa!
Mira el que ha atrevit.
Sí, explica Maria Patiño que va ser ell que va, pues, parlar-li, a veure què passa, que... De fet, la relació d'Aitana i Miguel va començar així.
Sí,
Aitana
sí,
li va parlar a Miguel, i mira, 5 anys. Que després parlem de Miguel, que ha donat una entrevista. Heavy, eh?
S'ha despullat.
Sí. El típic actor que diu, jo no vull parlar de la meva vida privada, toma entrevista fent promoció d'una sèrie.
Per cert.
Perquè em fa una gràcia, a mi, això.
Enzo Bohnenkrieg.
Ui, és complicat. És que és molt difícil.
D'on ve aquest cognom?
Enzo Bogrinzig Roldán.
Ah, mira, sort que tenim Albert Feixas als estudis
actor
de
revista. Actor uruguaixo de Montevideo. Uruguaixo.
És guapo, eh? Sí.
És molt guapo, sí. I molt bon actor.
Sí, molt bon actor.
Fa un paperàs a La Societat de la Nieve, sí. Important. Llavors, deies que l'Enzo, el bategem així,
Enzo,
va escriure Aitana Ocaña tirant-li els trastos.
Ah, exacte, van començar a parlar, feeling, i van decidir, pues, quedar. I la cosa és que Maria Patiño explica que ell va volar fins a Madrid. A Madrid van passar, doncs, van anar a sopar i van passar una nit amb Aitana, i llavors van volar els dos junts a París. Clar. Proves, tenim proves. Els dos van volar al mateix vol perquè hi ha fotos. Les hosteses dels avions, doncs, van fer-los fotos i van explicar, doncs, que estaven els dos com amics. Home, suposo que no s'estaven fent petonets a l'avió. I llavors la gent, els fans d'Aitana, que estan a tot arreu, es van donar compte que els dos van estar en el mateix moment perquè van penjar la mateixa fotografia a la Torre Eiffel.
Que romàntic.
La primera cita a París...
És anar molt ràpid,
sí,
és
oi?
Que és una cita d'amor, perquè no ho sé.
No ho sabem.
Persona que acabo de conèixer no me'n vaig a París.
Bueno, és la setmana de moda de París.
Ah.
Pensa que nosaltres...
Sí, llavors, ell hi va anar per feina.
Ah.
Perquè jo he estat mirant, i atenció al cercle que ara tancarem, eh? Es veu que Enzo, el seu estilista és Marc Forner. Vale? No, només, Marc Forner, estilista també de Manuel Ríos, parella, perquè són parella, no és oficial, però són parella,
sí.
I Marc Forner és molt amic de Biel.
Correcte.
Però molt amic. Sí. Llavors, la cosa és que aquesta setmana han estat els tres a París. Ha estat Biel, ha estat Enzo i Sebastián Yatra. Els tres han coincidit a París.
Quin grup!
Que l'Aitana deu pensar, hòstia, els tres aquí, saps?
Però Biel i Enzo han estat junts per aquesta connexió que tenen amb Marc Forner?
no tenim constància.
Clar, però se li complica la Itana.
Però podria ser perfectament perquè Marc Forner jo crec que va anar amb Biel.
Per això mateix.
I Marc Forner, és que jo no sabia que era l'estilista i just ho vaig veure i dic, ostres, el cercle tancada que era mateix. La Itana, deu pensar tu? Però res, aquí estem.
La Itana va tancant cercles.
Va tancant cercles. De fet, Aitana, aquesta setmana, ha sigut també notícia perquè ha donat una entrevista a GQ, on diu que ella mateix és el primer cop que està soltera, que el que ha decidit que no, que les càmeres o el que diran no l'afectaran, i que té amics i que es diverteix i que fa el que li don la gana. Bàsicament, que si un dia està amunt... Ara, és el que ha de fer, només faltaria,
Sí, no. Sí, llibertat total.
Exacte, i una Aitana molt... Mira, hi ha una frase que la vull recuperar, perquè em va semblar... És que Aitana, trobo que últimament està patint molta pressió de moltíssimes coses.
Sí.
I a l'entrevista diu... Nadie me va a quitar sobre el escenario la seguridad que yo misma he conseguido con mi terapia. Perquè, si ens fixem amb l'Aitana del principi, amb l'Aitana del show d'ara, és una altra Aitana. Sí. I això només aconsegueix amb feina i, sobretot, em creu amb tu mateixa, perquè, si no, el show que fa Aitana no el fa. Llavors, jo crec que és important. I diu... lo voy a hacer todo el rato y me da igual lo que me digáis, me lo estoy pasando muy bien y me siento muy sexy.
Clar que sí.
Així que molt bé, Aitana.
Molt bé, un aplaudiment per ella.
Exacte.
Em deies que a París hi havia l'Aitana, amb l'Enzo, en Biel, en Sebastián Yatra, clar, i així ja em costa recordar els noms, però Miquel Bernardó, el seu ex, no hi era.
No.
Perquè si no ja...
Bueno, no ho descartem, però no, estava a Mèxic.
Val. Deia això perquè Miquel Bernardó ha donat una entrevista, ha fet una entrevista on ha parlat per primera vegada sobre la seva ruptura amb Aitana. I sembla ser que bé no ho va passar, eh?
No. O sigui, gens bé. Miquel explica que va ser un moment de la seva vida molt complicat, on la va sentir una pressió social per ser una ruptura pública i on ell emocionalment ho va passar molt malament. I explica com ho va afrontar, no? Explica que, bueno, després de tot el que va passar, perquè recordem que va ser molt pública, jo suposo que també, quan et deixen, si estàs enamorat i és públic, ha de ser xungo.
Sí.
O has de passar-ho malament. Bé, doncs ella explica que va decidir anar a les Islas Mauricio, que també està bé.
Està molt bé.
Et deixen anar a menjar a les Mauricio.
Està molt bé, l'Isla Mauricio.
Hi ha gent que hauria d'anar a treballar i ja està, doncs agafes un avió, te'n vas a les Mauricio. I ell va dir, amb l'excusa, que ell tenia el somni de nedar amb balenes i amb cachalotes. Que cachalotes són com les petitones, no?
Sí.
Vale, doncs és guai, un somni guai.
Sí, no, un somni de qualitat, no?
Exacte, un somni de qualitat.
Un somni que no tothom es pot permetre.
És un somni molt econòmic.
Bueno, la cosa és que hi va anar-hi i diu que, bueno, quan estava passant aquest moment tan fatal, va baixar fins a 40 metres per poder nedar amb les ballenes i que va haver un moment que es va trobar sol al mig de l'oceà, es va... Ho explica així, ja us ho juro. Es va mirar amb una cria de ballena, ulls a ulls, i va passar molt pànic, i quan va sortir va estar com una hora plorant, i allà va ser el moment que va veure que no era res a la vida, que era insignificant, i que se sentia molt sol, i que estava molt perdut.
Dures
una
metàfora
de la vida, saps?
Au.
No, però ho va explicar com un, saps, com un cataclisme a la seva vida.
Sí, sí.
I diu que després d'això va continuar baixant i que no en tenia, que estava com molt frustrat i que va ser com va parlar amb un guia d'allà de les Islas Mauricio que li va explicar com tot el que li estava passant. I diu que es va, doncs, en aquell moment es va tornar a trobar amb el seu jo actor, amb el seu jo, i que ell, doncs, que ho havia passat molt malament i que gràcies a aquest, doncs, viatge espiritual amb les ballenes es va tornar a trobar com a persona i com a actor. La conclusió, que ho va passar fatal amb l'Aitana i que el va deixar. És la conclusió...
No, i està molt bé que ho expliqui obertament, també.
Sí.
També et dic, jo no dubto que ho hagi passat malament, però és molt diferent superar una ruptura a la feina que superar una ruptura a les Illes Maurici.
Sí.
Dir, no és el mateix llorar en un Ferrari que...
No, és el mateix.
Llavors, no, molt bé, molt a favor de Miquel Bernardó, perquè s'ha despullat, ha explicat com se sent, que moltes vegades, i d'això de fet ho comentarem en uns minuts a la Girocleta, som les dones, no?, les que ens mostrem més tristes, no?,
sí,
d'alguna manera. Els homes sempre tenen com aquesta barrera, no en tots els casos, però amb un gran percentatge sí. Per tant, aplaudiment per Miquel Bernardó per ser tan sincer davant dels mitjans.
Aplaudiment i també... Jo estic una mica... jo no paro de la meva vida privada, jo no sortiré a desmentir res, però quan és promoció i en una revista sí que expliques.
Ja,
perquè,
sí.
Clar,
ja.
És una mica... jo encantada, i a mi m'encanta com si fos cada setmana, però és una mica... Home, sí que parles. Sí que parles, perquè ara sabem que ho vas passar malament amb la ruptura, perquè ens ho estàs explicant. És una mica fals, això dels actors ja ho fan, eh?
Perquè quan els interessa... Bueno, doncs,
no, totalment, no els interessa perquè recordeu que està promocionant la Zorro.
Sí, és veritat.
Però jo crec que també, o sigui, això ho fan no perquè sigui promoció, sinó també perquè potser ja ho ha... ja ho ha tancat en un calaix, no? I sí. Ara en pot parlar.
Sí.
Perquè potser abans no en podia parlar, perquè encara no s'havia curat. Bola.
Sí. Exacte.
Per cert, que en aquesta entrevista no només explica com s'ha sentit durant aquests mesos, sinó que aclara, d'alguna manera, la seva relació amb la Greta.
La setmana passada ho parlàvem.
Clar, sí.
Us deia que ell va dir que eren amics. En aquesta entrevista, Miguel vol fer constar que amb Greta Fernández només són amics.
Ui,
una amiga doncs que mai havia trobat, una amiga especial, que perquè la gent no creu en l'amistat entre l'home i la dona, i estic totalment d'acord que existeix aquesta amistat, que han passat l'estiu junts, que han passat cap de setmana els dos sols, però que són simplement amics. I el que dèiem la setmana passada, per què ho aclareix? Perquè aquesta màster expositor. Perquè si no, quina necessitat té?
És veritat.
Home, 100%. 100%, perquè si la gent es pensava que tenien una relació, si sabem que tenen una relació amb Greta i sabem que s'estan liant des del desembre amb Esther Expósito, aquí o tenen una relació molt oberta o hi havia cuernos.
Uau.
I Miguel deixa clar en aquesta entrevista que amb Greta sempre, únicament, han sigut amics.
Una miqueta com va passar amb Sebastián Yatra, no? Que el que va fer ell va ser... No, jo ja ho he deixat amb l'Aitana, ja no estamos juntos, un mes després. Perquè, clar, tothom sabia que ja s'estava un altre cop liant, diguéssim, amb la Tini.
Tini.
Sí.
No, però quan?
No,
al revés, no?
No, l'entrevista aquella que va a l'aeroport, que va dir no estamos juntos,
que ets soltero. Quan interessa, no?, una miqueta... per cert, va dir alguna cosa d'Esther Expósito? No,
no,
ni la va mencionar.
Va dir que ella no sortiria a desmentir relacions o no. Estàs parlant de l'Aitana i estàs desmentint la relació amb Greta. Estan junts.
Cosetes. Sí, sí.
Que l'altre dia vaig sentir, Andreu, vaig interessar d'algú, que Aitana i Yatra han acabat malament al final, eh?
Ah, sí?
Sí.
Ui,
això ho sé. Tensió, que van acabar... Si us hi fixeu, just quan ho van deixar, sí que parlaven bé, es veien junts, sí. Però des que Yatra va sortir... explicant que ho havien deixat, que jo crec que Aitana ni ho sabia que sortia aquesta entrevista, no se'ls ha tornat a veure junts. Mm. Es rumoreja que... Bueno, que... Bueno, ja ho veurem, no?
Ara l'Aitana, per exemple, està a Los Angeles.
Ah, per cert, heu vist la foto a la primera línia allà amb els... Amb
una diva.
En el partit de la NBA.
Sí. Ah, no l'he vista,
sí,
no l'he vista.
Sí, els Lakers.
No, i amb l'Instagram dels Lakers, en plan, ai, amb Aitana, sing if
no,
this
no,
speech.
L'àlbum d'Aitana
és brutal.
Bestial,
ho parlàvem, però bestial. Sí. El que ha costat aquesta noia és...
I té molt de mèrit.
I tant.
Perquè estiguem... Sí. En fi, llavors, temes d'amor, cosa que ens agrada molt. Tenim nova parella.
Nova parella que ens encanta.
Molt, eh?
A mi sí.
Crec que no hi ha persona al món que no li agradi aquesta parella.
Oi?
Sí.
És l'actriu Macarena García i l'actor Enric Acuer.
Auqué.
Sí. M'encanta.
Sí, no. A part que talentosos, òbviament, és que no cal ni que parlem, perquè són fantàstics. Aquesta setmana han sortit unes fotos que sortien d'un restaurant de Madrid fent-se petons. Ja no s'anaven agafats a la mà, sinó liant-se, bàsicament.
Sí, ja no s'amaguen, eh?
Tota l'estona, perquè no és ni un, ni dos, ni quatre petons, i estan tot el rato junts, així que es confirma que tenen una relació. Macarena, que surt d'una relació de 8 anys o 9 amb l'Iva, amb el càncer...
Sí, amb qui?
És veritat! Amb l'Iva?
Sí, han estat 8 anys junts. Ostres. Una relació de... d'anades i vingudes.
Yeah.
Però crec que ja fa un any que sí que van... Ja van declarar que sí que ja no estaven junts 100%, però... Sí, 8 o 9 anys.
Sí, amb... és veritat, amb l'Eva van estar molt de temps.
I l'Enric, que sí que... El que expliquen és que quan es van conèixer amb Macarena, perquè es van conèixer rodant una pel·lícula precisament aquí a Catalunya, a la Costa Brava, una pel·lícula, una comèdia que encara no s'ha estrenat, que es diu... El cuerpo en llames, no?
No,
es diu La casa...
Comèdia precisament no és.
Es diu La casa en flames, una cosa així. Es dirà la pel·lícula perquè encara no està estrenada. Va ser durant octubre, novembre, que van estar rodant aquí a Barcelona, i suposo que a la Costa Brava, que allà doncs, va...
Va sorgir la xispa.
Va sorgir la xispa. La cosa, és que expliquen que potser ell encara... tenir relació amb la seva exparella.
Qui és l'exparella?
És una cantant que es diu... T'ho busco.
Val, de totes maneres...
Que tenen un fill.
Tenen un fill.
Ah, és pare? Sí, ell és pare de dos nens, de dos mares diferents. L'últim va néixer el 2021, que es diu Antonio, el nen.
Antonio, eh?
Sí.
Molt bé.
De debò?
T'ho juro?
No fa massa d'Enric Auqué, eh,
no.
El nom Antonio.
No.
Ai, Vera, com es diu la dona.
De totes maneres, Macarena García, Enric Auqué, aquesta nova relació que jo crec que ha sorprès bastant a tots els experts en premsa rosa, no?
Sí.
Però que ens agrada molt. Ens agrada
Adela,
molt.
Es deia la seva exparella.
Adela, i és una cantant.
Sí. Jo crec que és una parella que a tothom li ha agradat molt i ja veurem.
Sí. Jo els hi desitjo el millor,
sí,
eh?
Sí,
perquè
sí.
La veritat és que quan vaig veure la fotografia... Ai, és que...
Queden bé, queden
que
bé.
Sí. Hi ha parelles que queden bé.
Són
ja
com
està.
La... Com es diu els altres dos que també estan... La me, el, no es diu el... Aquella parella tan monos. D'aquella... Ai, segur que sabeu qui són. El, com es diu?
Actors, sí. Cantants, actors catalans. Actors.
Sí.
No sé.
Bueno, després, ara us dic el nom, perquè sí. El tinc al cap i no em surt.
Bé, en tot cas, aprovem sí. Relació. Ah, esperem que molt. Estiguin junts sí. Molt i molt de temps. Sí. Més cosetes.
Més
perquè
cosetes.
Ara no, ve, no hi ha tant d'amor, perquè al mig tenim...
No. Si voleu, podem parlar de l'entrevista que va donar el fill de Marc Flores a De Viernes, perquè hi ha tema. Aquest programa ha decidit cargar-se a les mares de tot Espanya perquè no paren de sortir testimonis de fills parlant malament de les seves mares. Us explico. Va sortir el fill de Marc Flores, Carlo Constanza, Carlo Constanza, que recordem que és actor, aquest senyor és actor.
Correcte.
Va sortir i explicant el seu testimoni com ho havia passat en el divorci dels seus pares. Explica coses com que des dels 12 anys és drogodependent, des dels 12 anys.
12 anys?
Déu-n'hi-do. Des dels 12 anys, que va ser per causa del divorci dels seus pares, que va ser molt mediàtic i el va posar al mig, el van enviar a un internat on ell només volia marxar, on va sentir bullying, pressió, i bueno, doncs això el va derivar a les drogues, donant-li la culpa als seus pares, sobretot a la seva mare. Explica que ell, amb 12 anys, va decidir anar a viure amb el seu pare a Itàlia, a Milán, i que, bueno, doncs que ha tingut una vida molt desestructurada per culpa dels seus pares i de la seva mare. Va sortir amb Marc Flores destrossada, fent un comunicat dient que no era just el que estava fent el seu fill. Recordem que fa menys de mig any va sortir un judici on el fill de Marc Flores està condemnat a 3 anys de presó per una, no presumpta perquè estafa,
sí, sí.
Per uns cotxes, coses, saps? Quan hi ha... Ell amb uns, us explico ràpid, ell amb un soci de Marbella compraven cotxes, dame un adelanto, no te lo pago, et pagava l'adelanto però el cotxe no arribava. Marc Flores explica que és molt injust el que està fent el seu fill perquè ella... Després del judici va tenir que pagar 190.000 euros i els va pagar Marc Flores perquè el seu fill no entrés a la presó. I ha sigut com Marc Flores destrossada.
Últimament es donen molts casos en què els nens culpen els seus pares, en aquest cas famosos pares o mares, de la seva vida desestructurada, no? Em dóna la sensació que s'està posant molt de moda.
Sí, és el que et dic. Tenim, el primer cas va ser el d'Àngel Cristo.
Sí, correcte.
Que va ser també... És, jo dic, és De Viernes, o sigui, fa por aquest programa.
Ja.
No, Telecinco era blanc, de sobte és negre, perquè fa molta por aquest programa. O sigui, només surten testimonis destrossant les seves famílies i em semblen terrorífiques les declaracions d'ell. A partir d'aquí... A mi, que és el que més m'agrada, s'ha desembolicat, no?, una guerra que m'encanta i és Macoque versus Laura Matamoros.
Clar. Ui. Què passa aquí? Què passa aquí?
Vale, perquè, clar, el món és tan petit. Laura Matamoros és la cosina de Carlo i Macoque era la madrastra, d'acord? Llavors, Macoque, clar, Andreu, aquesta...
Clar. Ui, és que hi ha...
Clar,
un...
perquè
sí, sí,
Laura
sí.
Matamoros és la filla de Miriam Flores, que és la germana de Marc Flores.
Clar, exacte.
El Kiko Matamoros va estar casat durant molts anys...
Amb la Macoque.
Amb la... No, amb la Miriam Flores, que tenen 4 fills.
Sí, i després va estar amb la Macoque, no?
Ah, exacte. La cosa és que Macoque i Laura Matamoros s'han portat malament sempre. Però sempre, però malament de veritat.
Clar, és a dir, perquè per tenir una imatge mental... durant molt de temps el pare de Laura Matamoros va estar amb la Macoque, per tant, en aquell moment, la Macoque era la madrastra de la Laura Matamoros. I aquí mai hi ha hagut afinitat,
Laura Matamoros explicava que el dia de Nadal els hi donava arròs. Que, com la madrastra? Us ho juro.
Això,
que...
mira, a favor de Laura Matamoros, llavors,
No, us ho juro. O que, per exemple, perquè a Macoque tenia un fill, que és Javier Tudela,
sí.
Que explicava que, per exemple, el Javier Tudela, el dia de Nadal, li regalaven, no sé, una bicicleta, i en ella li regalaven un boli. Us ho juro, que això ho ha explicat Laura Matamoros.
Et dic una cosa, no sé si és veritat o no, però bèstia, em sembla que el pare... ho permetés, això,
Sí. Bueno,
mira, una cosa...
És que han tingut relacions molt complicades, Han estat molts anys de parlar, se'ns parlen,
ens parlen... Jo crec que era una relació bastant tòxica perquè la madrastra pogués fer això.
Sí.
I el pare no digués res.
No sé...
Exacte. La cosa és que Macoque, que va decidir el dissabte que participa en el programa Fiesta, fer com de portaveu del pare d'aquest noi, de Carlo, i va dir que... com va llegir un comunicat com dient que si aquest senyor parlés, Marc Flores no podria viure a Espanya. Coses que tenia guardades, ¿vale? Això va explicar Macoque, que li deia al seu pare. Llavors va sortir Laura Matamoros, que participa en el programa de Telecinco de Vamos a ver, o Volver a Ver, el dels matins, sí. I va explicar que, bueno, bàsicament li va dir que senyora, que callés, que no en tenia ni idea, que per acalentar la silla hi havia altra gente, en plan, que no tenia ni idea del que digui. I aquí es va tornar com a sortir la guerra que hi ha entre, aquí, com a, entre Macoque i Laura Matamoros, perquè hi ha una germana aquí, que és Anita Matamoros.
Correcte.
Que són molt amigues amb...
Amb la Laura amb Matamoros. Matamoros.
Són germanes, però es porten molt bé. Uh-huh. La cosa és que hi ha una mica de tensió. I voleu que us expliqui una cosa que ha passat avui, que em sembla molt curiós?
Tant que sí.
Endavant, m'encanta.
És que en aquesta família, com un en parlo, però un altre... Perquè, per exemple, així ja... La gent no s'estarà entrant de res, però no passa res. Laura Matamoros i Anita Matamoros són molt amigues de Marta Rimbau, que sí. És una altra influencer, que és parella del Diego Matamoros.
Sí, sí, és que clar, espera't, però això ho hem d'explicar bé, perquè si no l'oient no s'entera. Val.
És a dir, estem parlant ara de Matamoros.
Anita Matamoros. Val? Sí. Anita Matamoros és la filla de Kiko Matamoros,
sí.
Exparella de Macoque.
I filla de Macoque, sí.
I filla de Macoque.
Sí, sí, sí.
Després tenim la Laura Matamoros, que és germanastra d'Anita Matamoros, mm-hmm. Vale? Que és la filla, en aquest cas, també d'en Kiko, sí. I d'una altra dona.
Sí.
I després tenim...
A Diego.
A Diego Matamoros.
Que és el germà de pare i mare de Laura Matamoros.
De la Laura Matamoros. I després tenim la Marta Rimbau, que és la parella actual de Diego Matamoros.
Exacte.
I que és amic de, amiga de l'Anita Matamoros.
La cosa és que Anita Matamoros...
Penjarem un esquema a xarxes.
Sí, no, Anita Matamoros i Marta Rimbau són molt amigues, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Però
sí.
Anita Matamoros no es parla amb el Diego Matamoros.
Clar, clar, per això...
I llavors, aquest cap de setmana van estar juntes, perquè treballen, són influencers les dos, però amb el Diego no es parlen. És molt curiós. O sigui, em parlo amb la nòvia del meu germà, però amb el meu germà no en parlo.
Sí.
I avui hem decidit la Laura Matamoros, que realment que es portava molt bé amb el seu germà, l'ha deixat de seguir a l'Instagram.
Oh!
Oh! Oh! Oh! Sempre passa
clar,
el mateix.
Anem a fer una cosa, anem a traslladar al nostre dia a dia.
Clar, és que és molt curiós.
És com si, a veure si ho explico bé. Joan Trias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Vale? Joan Trias, vale? Sí. És el germà d'Andreu González.
Vinga.
No? Fins aquí ho estem fent bé.
Sí.
Sí.
Els dos baixets, sí.
Sí, perfecte.
Seria creïble, eh?
Podria colar perfectament.
Sí. Són Anita i Laura.
Vale. Va, i llavors tenim un tercer...
Una tercera germana.
Una tercera germana.
Germanastra.
Germanastra jo soc.
Sí. Mm?
Que
sí.
Està amb l'Albert Feixas.
Ah, sí.
Que és molt amic.
Que és molt amic de Joan Trias.
Val. I jo no puc veure... No,
com... no em pots... En fi.
No, ens hem liat, eh?
Sí, sí jo crec que no ho hem explicat. Ens... A veure, anem-nos
no,
a concentrar.
No, és fàcil.
No, perquè ho vull explicar no, tot bé, no, perquè us vull plantejar després una pregunta.
Mira, Núria, tu ets la germana... O sigui, tu i el Joan sou germans.
Vale.
Joan, però no us parleu.
Vale.
El tu estàs amb ell, amb l'Albert... Amb l'Albert, i llavors l'Albert i el Joan són molt amics, val. Però amb tu no es parla.
Clar, parlem-ne.
Que fa,
com actuaríeu vosaltres? Intentaríeu reconduir l'amistat? Sí, us seria igual? Mira, us perdonaríeu amb el vostre germà nastre? Sí, no? Què faríeu?
Jo em perdonaria amb el germà nastre,
tu faries l'esforç de perdonar-te amb mi, Joan Trias. Val.
Jo primer faria un de viernes i després ja parlaria
exacte.
Amb tu.
Ah, és a dir, tu a fer-te famoseta i a fer diners.
Treure rèdit d'aquesta
molt bé, no. Es veu com són les persones.
Ara. És que ja ho vaig dir l'altre dia en aquest programa. A mi posar-me al mig d'aquests problemes, no. Llavors deixaria la persona.
Ah, deixaries l'amor sí. De... En principi,
potser
amor
no
de la...
Potser no és l'amor de la teva vida.
Ja, però deixaries compte, l'oportunitat de conèixer...
Sí.
El...
Home, és que Marta Rimbau i Diego Matamoros...
No, no sé... Que Diego Matamoros...
És que sí, jo sé que no els coneixeu, però és que...
Jo sí.
Però si Marta Rimbau, que és la persona més ordenada... És que no ten... jo no entenc aquesta relació.
No. Però, en fi, ho hem entès, més
sí,
o menys.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bàsicament, el titular és que en aquestes famílies de tants que tots són famosos, hi han molts problemes interns.
Sí. Molts
i a vegades ni els germans es porten bé, ni imagina't. El pare amb un fill i amb els altres sí.
Jo és que calés amb família i amics...
No, no és compatible.
Mai.
També et dic... Jo de tot això em quedo amb el titular de que Macoque donava arròs a Laura Matamoros el dia de Nadal.
Això m'ha semblat. Sí.
Això em sembla una vergonya.
Vergonzante.
I que, a més, li regalés un bolígraf, per dir alguna cosa, no i a l'altre fill una bicicleta.
Fatal.
Això, amb Laura Matamoros, quan va participar a GH VIP, que t'estic parlant de quan sí. Encara ella no hi influencer, mm-hmm. Que hi havia el Javier Tudé, allà va sortir una de caca, que si algú vol recuperar-ho...
Va sortir de tot. Sí,
per cert,
ella va guanyar, per cert.
No us ho vull complicar... La Laura Matamoros va guanyar.
Sí, sí. Que es va córrer per les escales.
Exacte, és entrada triomfal. A tot això hi ha un altre fill de Macoque, que és Javier Tudela.
Ui, que és tot tu.
Espera't.
És tonto, eh?
Així com... Una cosa, ho sento. Perdoneu-me, és que és veritat.
No, però vull...
Javi, no t'estimem, però és que sembla que li falti 2 minuts. És que... que... Però jo crec que ara ja no forma part de la tele, però quan sortia a la tele, els col·laboradors li deien...
Ai, Júlia...
Perdó.
Què et volia dir? No, m'interessa. Javier Tudela, fill de Macoque. Sí? Com es porta aquest amb Anita Matamoros, amb Diego Matamoros, amb Laura
només
Matamoros?
Només es parla amb Anita Matamoros.
Val.
Són molts germans, amb els altres n'hi ha aigua.
Anita Matamoros es porta bé amb la majoria.
Anita Matamoros és maca, eh?
Sí, l'Anita es porta bé amb tothom, menys amb en Diego.
Que es va morir el seu gos.
Sí, és veritat. És
crec
veritat.
Que el van... No, es va caure del balcó.
No ho sabia, això. És que com ho has dit... Pobrets.
Una cosa, jo tinc un gos, a mi se'm cau del balcó, jo passaria a patar. La família Matamoros la deixem aparcada.
Ros, recupera-ho, això.
Una estona. Rosalía i Zetangana, què passa aquí?
Ai, veu per l'entrevista que va donar el divendres? Zetangana, que també és d'aquests artistes que es pensa que està per sobre del bé i del mal.
Sí, és veritat.
És veritat. Expliquem que Zetangana i Rosalía van tenir una relació. De fet, Zetangana sempre explica que ell va ser el descobridor de Rosalía. Que jo això ho poso en dubte, perquè, bueno, no sé, Zetangana... Però, bueno, explica això, que... Va ser el descobridor de Rosalía. Va sortir una entrevista aquest diumenge amb l'Evole explicant diverses coses, que volia fer una col·laboració amb ella, ara sí, perquè recordem que fa 2 anys, quan li van preguntar, ell va dir que Rosalía va fer unes declaracions molt polèmiques on deia pues, que Rosalía, com que la gent era molt pesada i que agradar a Rosalía era com la cosa més normal del món. Que llavors ell ho va aclarar. La cosa és que ara, bueno, ara sí que la faria, saps? La col·laboració amb Rosalía.
Ara, no?
Ara que la Rosalía és l'ama, ara sí que el faries. Tens aquests artistes també que van sobre el bé i el mal. Curiositats que va explicar a l'entrevista. Va parlar de la seva polèmica amb Operació Triunfo. Uh-huh. Que no sé si recordeu que van actuar i va actuar, va cantar i va marxar. Sí. I llavors va fer unes declaracions explicant que, clar, que ell no estava gens d'acord amb el format del programa, que considerava pues, que no era un programa de música. El típic comentari que fan tots els cantants d'Operació Triunfo, no hi vagis.
Clar, exacte.
Que ell ja sabia que només anava a cantar i que pues, es van aprofitar i van crear polèmica d'una cosa on no hi havia. I va parlar d'una anècdota molt curiosa, que a mi crec que ha sigut molt... s'ha parlat molt a les xarxes, i és de la seva experiència treballant al Pans & Company. Ho heu escoltat?
De fet, Zetangana?
Sí.
No ho he escoltat.
S'ha fet molt polèmic i molt viral perquè ella explica que quan ella era jove, que pues, estava començant, treballava al Pans & Company i que la seva encarregada li tenia molta mania i que el tenia aixecat. Ella es va explicar que va portar a judici a Pans & Company perquè li devien 600 euros d'hores acumulades.
Compte.
600 euros. S'ha fet molt viral, això. No ho heu escoltat?
No.
Pues Pans & Company, escolteu, Pans & Company ha contestat dient que, bueno, que ho podem parlar-ho i que això Zetangana va portar Pans & Company als tribunals perquè li devien 600 euros perquè no li pagaven les hores extres.
Home, doncs amb això estic a favor de Zetangana. Ho ha de reclamar, eh?
100%. Haurà fet més aquesta entrevista pels drets dels treballadors de Pans & Company que segurament tots els sindicats que porten 10 anys.
Sí, segurament.
És així.
Ai, és el titular. Zetangana va denunciar a Pans & Company per 600 euros.
Mira... fem una cosa, Júlia. Anem a publicitat. Quan tornem de publicitat, connectarem amb la girocleta rosa. Avui estanyeix de rosa, que la tenim... Crec que la tenim avui dins d'un local i preguntarem sobre relacions i coses d'aquestes que a nosaltres ens agraden. I després de la girocleta, ho rematem tot fent una mica de Royal Salseo, et sembla?
Perfecte.
Va, doncs publicitat i ara tornem.
Antes de morirme, antes de que muera yo.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
5 minuts que passen de dos quarts d'una... De dues, ja de dues, del migdia. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Mira, aquí, fent premsa rosa, això que ens agrada.
Clar que sí, com cada divendres a aquesta hora, no?
Sí, i tu què tal? Estàs voltant... Avui estàs un local, eh?
Sí, mira, de fet estic fent un té. Estic fent un té. Estic acompanyant una persona que fa un té. Estic amb l'Helena. L'he parat perquè he escoltat que parlàveu de primeres cites, no?, de l'actor protagonista de la Sociedad de la Nieve, l'Enzo Borghini, que té un nom bastant curiós, però tots ara ja li posem cara. I l'Aitana, que se'ls va poder veure per París i que sembla ser, o semblaria ser, que aquesta va ser la seva ciutat escollida per tenir la primera cita. Llavors, avui tinc moltes ganes de parlar de primeres cites. He parat a l'Helena, dic, Helena, a veure... Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Pues mira, bé, acabant de dinar.
Ah, clar que sí, fent el té, no? Que ara ja és hora del té, pràcticament. Escolta, ara ho dèiem. Tu recordes la primera cita?
Sí.
Sí, com va ser?
Bueno, jo coneixia aquesta persona, treballava a prop meu i, bueno, van quedar un dia.
I va ser en algun bar, en algun restaurant, al cinema, al teatre, com, on vau anar?
Bueno, jo sóc una persona bastant gran i en aquell temps només normal era un bar o anar a passejar una mica, perquè tampoc havien tants cèntims com avui com per poder a la primera cita ja convidar la gent massa alt.
A fer un passeig, no a fer un tom, que se li en diu.
Vale, sí, sí, és això.
I escolti, si ara pogués, si tingués l'opció de tornar enrere i poder tornar a tenir una primera cita a qualsevol ciutat del món... Pot escollir la que vulgui, eh? Els diners, diem-ne que no serien un problema, ara ens posem a imaginar. Quina ciutat escolliria?
A mi em va bé Barcelona.
A Barcelona. I què faria?
Pues és molt difícil de saber el que faries 60 anys enrere o 50 anys enrere. És complicat.
Olma... Però...
El que no es pot és tornar al darrere i pensar el que faries. És que cada moment vius el que tens que viure.
Clar que sí, Helena. Mira, Núria, t'està escoltant també l'Helena, sí, que li he posat l'auricular.
Helena, bona tarda. Avui, a aquesta secció de premsa rosa, explicàvem que l'Aitana Ocaña, segurament la coneixeràs, és una cantant, una artista bastant famosa, és possible que hagi tingut una de les seves primeres cites amb el seu suposat nou nòvio, a París. No t'hagués agradat a tu tenir una primera cita davant la Torre Eiffel?
Pues no.
Ah, val. Home, mira que és maco, eh?
No, te dic la veritat. Anar a la Torre Eiffel ja... Pots anar a veure-la i demés, però jo ja em va bé a Barcelona, continuo dient.
Que no, escombrem cap a casa, tu. Clar, una primera cita a Barcelona. Sí. Digues que sí.
I és que sí, Helena, que fa fred. A la Torre Eiffel fa fred.
Clar, i has de pujar moltes escales.
Hi ha francesos.
Clar, això.
Aquest últim punt és important. Escolta, Helena, moltes gràcies. Farem una cosa, mira, vaig a parlar amb els de la taula del costat, que també t'hi descobrir com va ser.
Gràcies, Helena.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies, eh? I que aprofiti aquest té.
Molt bé, gràcies.
Ale. Barcelona, eh? No està malament,
no,
està bé.
No, mira, cadascú...
Tira cap a casa. Ara em dirigeixo cap a una altra taula, que crec que aquestes dues persones estan dinant. Ja no han acabat, encara no han acabat, però bé, anirem allà. Hola, molt bona tarda. Bona tarda tingueu.
Bona tarda.
Bon profit, que acabeu de dinar, em puc asseure aquí, eh? Mira.
Seu.
Amb qui, Olma, amb qui parlo?
Jo em dic Joan.
Hola, Joan. I vostè és?
Jo, Maria Rosa.
Hola, Joan i Maria Rosa. Mireu, estàvem parlant primeres cites, estem fent una secció en directe a la ràdio, Ràdio Estel, com podeu veure aquí, i bé, parlàvem de que l'actor protagonista de La Sociedad en la Nieve, l'heu vist aquesta pel·lícula?
Sociedad en la Nieve?
Sí.
No l'hem vist encara.
No? Home, l'heu de veure, eh?
Compte, que vols Òscar, això, eh?
Exacte. Sí, Pere, farem una cosa, que me n'hem descuidat. Poseu-vos un auricular cada un, si podeu, així escoltareu el directe i no us perdreu res. I som-hi. Doncs La Sociedad en la Nieve, de veritat us ho dic, no us podia donar un millor consell, que és que mireu aquesta pel·lícula, ara està nominada als Oscars. És brutal, és brutal. Parla d'un... Bé, és un altre tema, ara no ens posarem a explicar la pel·lícula, simplement mireu-la. L'actor protagonista, diuen que potser està sortint amb l'Aitana, amb aquesta cantant tan famosa que va sortir d'Operación Triunfo, i diuen que la primera cita l'haurien dut a París. Llavors... Molt bé, no? Vosaltres sou matrimoni?
Sí, i tant, fa uns quants anys.
Quants anys esteu junts?
Mira, 43.
Oh. 43 anys! Escolta, quina és la clau per aguantar? Doncs
pues mira, tenir molta paciència i molta comunicació i parlar i anar fent, vull dir, i anar mantenint aquest caliu.
Maria Rosa, afegiria alguna cosa, això de paciència, caliu, comunicació, què afegiria en aquesta equació?
A veure, jo estic d'acord amb ell, amb el sentit de que, bueno, que al llarg de tots aquests anys que portem junts hi han hagut etapes una mica complicades, lògicament, que se't creuen, però, bueno, amb una mica, com deia ell, de paciència i de diàleg i d'anar, bueno, desgranant una mica tot.
Comprensió i comprensió.
La veritat, sí, al final hem arreglat les coses, vull dir que tots aquests batxes que es tenen, vull dir, es van superant amb el dia a dia, eh?
Afortunadament els han superat, sempre han sortit algun, però de fet, vull dir, com que era una cosa que, vull dir, sabíem de que parlant la gent s'entén com es diu, doncs no hem tingut mai cap problema i afortunadament seguim així.
Digues que sí, visca l'amor, deies que fa 43 anys que esteu junts, recordeu la vostra primera cita?
I tant, si ens en recordem.
Oh. On va ser?
Pues mira, a veure, la nostra primera cita va venir com a conseqüència que nosaltres, de solter sense conèixer-nos, treballàvem junts a la mateixa empresa, però en diferents departaments.
Ah.
I va coincidir de que anàvem al mateix gimnàs.
El gimnàs va ser la primera cita, no m'ho crec.
I aleshores, com a conseqüència de que anàvem junts al gimnàs sense pràcticament haver creuat paraules, el fet de que treballàvem junts, ens coneixíem i vam dir, escoltes, tu no treballes allà a l'empresa, tal? Dic, sí, jo també, i tal. A tu tinc vist i tal, i qual, com que eren molts departaments, varen començar a entendre's, a parlar, com a conseqüència de que els dos treballàvem junts, però, de fet, el començar a entendre's i a parlar va ser arrel de coincidir els dos al gimnàs, els mateixos horaris, les mateixes classes.
I llavors on vau tenir la primera cita? Suposo que un es va dirigir l'altre, no? I va dir, escolta, qui es va dirigir aquí? A veure...
La qüestió va ser que ell em va esperar a la porta. Vam acabar la classe, llavors em va esperar a la porta i bueno, ja vam començar a congeniar, a conversar i bueno, ja vam tenir una miqueta de relació i ja vam dir, bueno, escolta'm, el proper dia que tornem a quedar, no?, allò al gimnàs i fem la classe junts i coincidim i tal, i d'aquí va venir tot.
Era Barcelona, això?
Això Barcelona era, sí.
Vale. I ara us proposo un joc, Maria Rosa i Joan, si poguéssiu tornar enrere, 43 anys enrere, que els diners no fossin un problema i poguéssiu escollir qualsevol ciutat del món, qualsevol lloc del món on tenir la vostra primera cita, què diríeu?
Tenim un lloc molt romàntic per nosaltres. Nosaltres ens agradaria anar a Venècia.
Oh, a Venècia!
Bravo. Retornar a Venècia.
Molt bé, molt bé. Oh. Ens agrada
ja
molt.
Ja ho coneixem. Però de sempre Venècia ens ha tirat molt.
Clar que sí, és molt maco.
El nostre punt feble, perquè d'allà tenim molt bons records i sempre ens ha encantat. I pel romanticisme del que és la pròpia ciutat, doncs sempre ens ha encantat. Per tant, no hi hauria problema.
Heu de tornar, sí?
Sí. Sí, 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 no ho donem per perdut, eh? Vull dir que sí, sí, ho tenim en ment.
Home, és bonic poder tornar a tenir una primera cita 43 anys després, no?
No tindríem cap problema en tornar-hi.
Clar que sí, espero que hi torneu. Moltíssimes gràcies, Maria Rosa i Joan.
Crec que aquesta parella mereix un aplaudiment.
Un aplaudiment! Mira, us estan aplaudint.
Bravo, bravo, Joan i Maria Rosa.
Joan i Maria Rosa, visca l'amor per molts més anys.
Exacte.
I visca les primeres cites i que puguin ser primeres cites molts més anys. Jo espero que torneu a Venècia. De fet, m'agradaria molt que si torneu a Venècia ens vingueu a explicar a la ràdio. Algun dia truqueu així a la porta. Sí, no?
No diem que no, per què no? Seria maco de poder-vos explicar.
De debò, eh? Torneu aquí a Ràdio Estel, està aquí al costat, i ens expliqueu la vostra una altra primera cita.
Cap problema, al contrari, molt agraït.
Sens dubte ho faríem.
Moltes gràcies i que acabi d'aprofitar les postres.
Olma Giró, abans d'acabar, una coseta, jo t'he de preguntar.
Digues.
Quina seria la teva primera cita ideal?
Uau! Saps allò que penses la pregunta i no que te la facin? Ai... A mi m'agradaria molt, molt, molt... És que hi havia per posats a somiar, em sap greu, a Nova York, per Manhattan, caminar per allà, però clar, jo què sé, mira, posats a somiar. Però també em conformo, en Barcelona és maco, vull dir, no direm que no.
I Venècia.
Tinc aquí la Maria Rosa i en Joan, que encara estic asseguda aquí, van dient, no i tant, que és ben maco Barcelona.
Mira, doncs et deixem amb la Maria Rosa i en Joan, i ens veiem d'aquí una estoneta a la ràdio. Olma Giró, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Gràcies.
Adéu. Bon cap de
setmana. Se suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare.
Escolta'm, que gairebé arribem a 3:15, ens hem quedat sense temps.
Oh!
Oh.
Jo que volia explicar-vos que...
Royal Salseo, sí. Fes-nos un titular del més important i la setmana que ve ho comentem.
Bueno, que Iñaki i Cristina s'han divorciat definitivament.
Definitivament, no hi ha marxa enrere.
I que publiquen que no rebrà ni compensació ni pensió. No ens ho creiem.
Pots tornar a fer això, sisplau?
Guardeu com a so, José, això.
És que jo crec que és mentida. És el titular, no ens ho creiem. És impossible que no, Iñaki Urdangarín no rebi ni un euro amb tot el que ha passat. Impossible. No m'ho crec.
No, no, la Júlia... Si no ho creu la Júlia...
Exacte.
Júlia, jo només tinc una pregunta respecte a tot plegat. Iñaki Urdangarín, cap d'atur de tota aquesta qüestió?
100%. Jo, el tonto útil, que es diu.
Ara.
En fi. 100%.
Dos minutets, i arribarem a I-47. Júlia Elias, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, a vosaltres, a vosaltres.
No, no ho heu entès, lo dels dos minutets. No.
Ah!
Pasito a pasito. Se hace el camino.
Ah, pues yo continuo, yo os explico.
No.
Tampoc ho entenc.
No, perquè no.
Albert Feixas, gràcies.
Ah, dos minuts de Tudela.
Clar. No passa res. Ja ens anirem entenent. Queda molta temporada encara. Albert Feixas, gràcies.
A tu sempre.
Andreu González, gràcies. Júlia Elias, moltes gràcies. Joan Trias, 15 minutets i cap de setmana. T'ho deixo tu, eh? Vinga, fins ara.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Ara sí, dos minuts.
I arribarem.
No, que passen de tres quarts de dues.
És que m'he quedat al·lucinat amb com ha dit...
No, m'agrada molt.
Home, perquè això es pot fer en qualsevol moment.
Sí.
Dos minuts i arribarem a I-49.
Correcte. És així.
Tres i I-50.
Sanahuja, què?
Bueno, escolta, clar, vull rebentar una mica el moment, perquè...
Ui.
Em fa molta il·lusió.
Compte aquí.
L'Andreu ara t'ha entrat una mica a la previsió de la setmana que ve, perquè
sí,
al final fem el teaser trailer... dels darrers dies de gener,
sí,
primers
sí, sí,
de febrer, i clar, crec que dilluns tenim una entrevista.
No.
Molt,
acabo de flipar.
Molt impactant,
sí,
aquí,
sí.
A la part cultural, no? És,
sí, 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 acabo clar, de flipar.
Home, és pura cultura.
Sí.
Ho deixem ahir,
ho aquí.
Desvellem al final. Però només us donaré una pista, dos pistes. Melena i bigoti.
Ara.
Podria ser...
Jo crec que alguns...
Melena i bigoti, ara la gent podria dubtar entre el nòvio de Karina... Saps? El Juan Miquel.
Sí.
Que has fet jo, per fer.
Sí, sí, sí.
El Juan Miquel.
Aquest.
O un director d'orquestra mític.
Per exemple.
Que... O Bellerín, també, Bellerín.
Bellerín.
Bellerín, sí. Culturalment, igual no en se caixa massa, però...
Bueno.
No, que és un tio molt culte, el Bellerín, sembla ser.
Ja està.
I molt de tot.
De seguida us desvetllem qui ve dilluns. No, qui ve dilluns, no.
Una
qui parlarem dilluns.
Amb melena i bigoti.
Sí, 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 sí. Abans, però...
Espera. La cistella Cap Bravo.
Sí.
És moment Cap Bravo.
Compte aquí.
Moment Cap Bravo. Hem recopilat totes les intervencions de la setmana. Moltes gràcies per participar. Ens agrada molt que jugueu amb nosaltres.
Sí.
He rescatat una... Han arribat diversos àudios avui.
Hi ha àudio?
Sí, però he rescatat una dona que m'ha agradat per la seva... Ha estat concisa. Jo dic... Quin és la pregunta d'avui, en el dia dels pescadors, era...
Sí.
Quin és el teu plat de peix, amb el peix com a ingredient principal favorit? Sí. Doncs la Mari Carme ens deia això.
Hola, soy Carmen Búrdalo Rodríguez. Mi plato preferido de pescado es la zarzuela, porque lleva bastante variación de pescado.
I punt!
Para
la zarzuela,
pam. Boníssima,
que t'està dient. M'agrada tot.
Sí.
Cap tot.
I la caldereta i tot això,
I la caldereta, però la zarzuela. Doncs aquesta gent que ha jugat avui teníem altres...
Tot molt bé.
Molt bé. La gent avui s'ha animat perquè el tema els hi ha agradat. Moltes respostes. Ja teniu el vostre nom a la bossa, a la bossa i tal. Uh-huh. Ara, tírate, mira.
Sí, José, fem ja?
No, no, el que digui José.
Sí, va.
És el moment. A veure, jo tanco els ulls.
Va, agafes.
El nom que sigui no pot ser. Lo que és la vida i la casualitat.
Què?
La Carme Búrdalo Rodríguez, que la
no acabem d'escoltar,
s'emporta la nostra cistella, que bravo.
Boníssim.
Que bé.
Boníssim. Bravo. Mira. La sort. Exacte, la zarzuela. Boníssim. M'ha encantat.
La zarzuela. Doncs mira, Carmen, si vols fer una zarzuela, n'hi ha algun element que et pot ajudar? Sí, home, sí, l'oli. L'oli
sí. I el Nero de l'espagueti.
Bueno, no ho sé, això es pot posar a una... Ah, perquè té una mica de calamar, no?
Clar. Vols dir?
Bueno, si ets capaç de treure el suc del calamar de l'espagueti...
Ens ho expliques, també t'ho dic.
Ens ho expliques.
Carme, felicitats, que aquesta cistella va per tu.
I oposites al celler de Can Roca, perquè també eres màgica en aquest
celler.
Bueno, va, rematem la setmana.
Som-hi.
Amb una mica de Foro Cotxes.
Anem a picar la taula,
Vinga, va.
Avui toca Modo Boli. I tos.
I tos. I, bueno, la tos encaixa en aquest. Mira, sí. mira, José.
Epa!
José sap com va llogar-se. No?
Sí.
Canalla.
Sí. Ara.
José té pinta de moto de 49, No? Que deien l'altre dia als surs que ja no es veuen xavales amb motos de 49.
Sí.
José, has tingut moto de 49, José? No. Directament que has anat a 250.
José té pinta de moto de 49 portant de paquet a un dels germans d'Estopa.
Home, sí.
Cap a un concert perquè arriba tard.
Evidentment. No, i...
Perquè té ressaca.
És igual.
El d'Estopa, no, José?
Anava a dir una altra cosa. És el doble de les escenes de riesgo d'Estopa, José.
Sí. És que passa per qualsevol dels dos, Que és genial,
sembla,
això.
Sí, sembla molt.
Sí.
Escolta una cosa. Fils del dia a Foro Cotxes.
Val.
Avui trobo que estaven moderats. No he hagut de censurar massa. Ah. He trobat alguna cosa que... No sé, de vegades es junten els astres i els he vist prou moderats. Un simulador recrea una vuelta en el nuevo circuito de Madrid y esto opina el piloto. Una merda. Però el piloto aquest, que és aquest senyor, jo no el coneixia, però sembla ser que és un expert jugador de videojocs d'aquests, que fa vídeos i fa de tot, doncs, d'alguna manera, ha aconseguit el futur circuit de Madrid... Doncs una rèplica ja...
Traslladar-lo al videojoc,
I esports i tal.
Val.
Tot el que l'ha fet i ha opinat, i diu que allò no hi ha per on agafar-lo, que serà un desastre.
Jo ho vaig dir,
Que és terrorífic.
Que a mi el circuit aquell
que no té
em
cap...
donava la impressió de cosa estranya.
Que no té cap gràcia, i a més els xurs, molt interessats, donant-li la raó.
Perquè
hi ha un vídeo, Hi ha un vídeo de com ell...
Ah, sí?
Sí, hi ha un vídeo allà que es pot trobar a YouTube. Si
jo crec que molta frenada per un circuit...
No ho sé, no els hi agrada, ja t'ho dic, ja no els hi agrada. Aquest, canviem radicalment de tema, és la gràcia de Foro Cotxes, que mai saps el que et trobaràs.
Sí, és així.
Una playa en los 70, pongo foto. I posen una playa en els anys 70.
Compte que sembla això...
Benidorm.
Un quadre de...
Costumista.
Sí.
Si és un quadre costumista...
Sí.
Probablement de Gegog. No sé si existeix, però és... De Gegog. Ja està. Doncs és una foto on es veu, doncs això, jo l'he baixada en blanc i negre, però a la pàgina de Foro Cotxes està en blanc i negre, en color, i es veu molta gent interrelacionant-se a la platja.
Sí, és veritat.
Moltíssima gent. I
hi ha un corrillo,
Hi ha diversos corrillos i no sé, la gent està com molt tranquil·la.
Dues dones parlant en primera...
Dues noies en primera plana de la foto. Llavors ell posa, traducción. Esta es una playa de los años 70. No hay tatuajes, ni cirugías plásticas, ni aros en la nariz, ni teléfonos móviles. Por lo que la gente hablaba entre sí. Pero lo que más impresiona es que todos lucen atractivos y saludables.
Sí, és veritat.
Li impressiona que...
És veritat.
No hi ha cap... tots els físics que n'hi ha aquí, doncs estan bé, podríem dir. No?
Com més dietes s'anuncien...
Pitjor
menys saludables
anem. Pitjor anem.
Sí.
I al 70, doncs, ell diu que
ja
això...
Està. Menjava després, la gent de tot i ja
I després
està.
Diu, què salió mal des d'entonces?
Tot.
I després d'unes quantes respostes.
Va.
Bueno, un califica aquell moment com el prime de la humanitat. Ahí empezó el principio del buenismo que nos ha llevado a tener un futuro muy negro por delante.
I el buenismo, I eso.
Yo fui un niño de aquella época... Un altre diu, tampoco tenían sombrillas, ni neveras, ni cortavientos de Decathlon, ni altavoces Bluetooth. Todo eso se inventó en el 71.
Bueno, exacte. Sombrillas
I què?
I...
No n'hi ha cap... No, ha cap,
no, no, però diu sombrillas i què més?
Ni sombrillas, ni neveres, ni cortavientos.
Sí, sombrillas i palmeres sí que n'hi havia, no.
Palmera sí, pero cortavientos del Decathlon no.
No, això no.
I després hi ha una altra que diu enésimo post basado en la consigna cualquier tiempo pasado fue mejor.
No n'he vist jo de volant de cortavientos aquests.
No, no surt, perquè els agafen bé el
tema. No, no. Que...
Ah, que surten, surten. Home. Ja, ja, és perillós, això.
Ja vola molt. I gent corrent darrere, perseguint. Jo ho he vist això en directe i és una cosa que fa vegades, molta
perdona,
gràcia.
I quan és una sombrilla...
Compte que allò se't pot clavar el pal.
No, és que jo dic...
Pateixo molt, amb sombrilles.
He vist ja tres o quatre escenes, jo no piso molt a la playa,
Jo tampoc però gaire, però...
Però les he vistes de dir, aquest home no té un ull fora de la cuenca de l'ojo de miracle, perquè allò surt i no, és incontrolable.
No, no, correcte.
I normalment, doncs, no sap. Va, rematem amb un parell de...
Vinga,
un parell de... Un, que m'ha agradat molt. Me han enviado 182 euros por Bizum por error. Tema serio, ¿qué hago? Hi ha un debat ètic, aquí.
Aquí ya...
Si se ha equivocado, que se fastidie. Tú, o sea, otro día te equivocarás tú. Y es que no, que vuelen que el torni.
Sí, ama.
Un altre. Mi médico me dice que la vitamina D no vale para nada. Fa una consulta.
Semblen espectaculars, aquests.
I li diu que li ha sortit un valor de la vitamina D que té molta carència. I li contesta al metge. No tienes que hacer absolutamente nada. Solo exposición solar natural moderada. Respecto a la evidencia sobre la vitamina D, no hay ninguna evidencia que trata deficiencias detectadas ni nada. Como ves, hay mucho marketing, modas y creencias al respecto. Y él dijo, ¿qué opináis? ¿Cambio de médico?
O de vitamina.
Hi ha alguna resposta aquí que és prou canyera. Hi ha un que diu, ¿qué cojones? Si hay muchísima evidencia en torno a la vitamina D y su utilidad e importancia. El que no vale para nada es tu matasanos. és bo. I mira, va, un altre.
Va.
Esto era un Barça-Bilbao y no lo que hay ahora. Arran del partit de Copa. I posa un vídeo d'aquell Barça-Leti de Bilbao en què Maradona va ser trencat per quatre
coses. Sí, se les tenien.
Ell diu que allò era un Barça-Bilbao.
Sí. No fa tants anys el Barça-Bilbao, era un clàssic que se les solien tenir.
Aquesta lesió de Maradona jo crec que va ser el 82. Imagina't, sí que fa anys, 30 anys. Realment.
No, del de Maradona sí, però vull dir que de clàssics Barça-Leti on se les tenien...
Una mica marrullers.
Sí.
Bueno, bueno.
Sí, no, sí,
I va, el darrer fil abans que ens facis el teaser trailer...
Sí.
Toscano, què?
Què?
Ah, que...
Com va avui, Toscano?
Perdona, nosaltres...
Un jersei prou digne.
Vols començar ja? Comença ja. Mira, jo callo.
Un jersei prou Cherokee.
Fes... No, no, sí, ara avui porta jersei Cherokee, ja no només saquetes, estic orgullós d'ell, va innovant. ¿De què vive la gent en Ponferrada? És el darrer fil que et porto avui. Ja, diu que no entenc com viu la gent a Ponferrada.
Mira, algú hi haurà.
Després hi ha alguna resposta molt divertida que diu són potència mundial haciendo rotondas i exportan su tecnología al mundo.
I ja està, i ja ho tindríem.
I hi ha un altre que vol comprar-se un cotxe nou i demana opinions.
Demana color, també?
No, aquest vol tot.
Ah, tot, i... demana cotxe ja directament,
tot, tot,
Val. Rafa, gràcies,
No, va, no.
Va, anem acabant.
Digues qui ve dilluns, que ja
estic. Anem acabant. Volia saber qui ve dilluns.
Home.
Volia saber amb qui parlarem dilluns en aquest programa.
Prepareu-vos.
Compositor, músic, director d'orquestra. Però és que, a més, acaba d'agafar la presidència de la recent creada Acadèmia de la Música d'Espanya.
És el senyor presidente?
Sí, és el senyor presidente. També és el president del Consell Executiu de la Fundació Cultural Latin Grammy.
Anda.
I el seu nom és... Lluís... Cobos.
Lluís Cobos a la caravana.
Lluís Cobos, que el tindrem nosaltres per parlar de la recent creada, com dèiem, l'Acadèmia de Música d'Espanya, però durant la setmana ens visitarà més gent. El dimarts parlarem amb Sol Picó, ballarina i coreògrafa que estarà a l'Espai Texas fent l'espectacle Cita a Cegues els dies 31 i 1 de febrer. Dimecres, Clara Sanz i Clara de Ramon, també actrius, ens protagonitzen l'obra Cacòfoni a la Sala Beckett, també ens la vindrà a presentar aquí.
Cacòfoni i Lluís Cobos també m'encaixen.
També. Dijous, Marta Pérez i Arnau Puig, que estan al Teatre Acadèmia fent l'obra El Collar de la Reina, en parlarem també a la secció cultural. I divendres, acabem setmana amb un altre actoràs, Àlex Montné, actor que l'ha protagonitzat la sèrie La Ley del Mar, a Televisió Espanyola.
Sí.
El teniu a Ràdio Televisió Espanyola Play. Allà podreu veure aquesta minissèrie i que val molt la pena.
Aquest nom d'aplicació de streaming és complicat.
Play. Res de versió espanyol, Play.
És complicat. No? Sí, jo abans també l'he hagut de dir i no, no ho he dit malament.
Va, que acabem setmana. Escoltem l'Estel migdia amb Xavi Toscano i tot el servei d'informatius d'aquesta casa, que de seguida ens porten l'actualitat de darrera hora. Després hi ha Mercè Raga amb el Fabricació Pròpia, Ignasi Miranda amb el Sense Distància, la missa des de la Catedral de Barcelona, en fi. Mm. I nosaltres que tornem el proper dilluns. Descansem. El cap de setmana descansem, això sempre. Fins al proper dilluns. Bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.